Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20, avui dijous 24 de maig del 2018. I hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Per tant, en tenim 3 més que ahir en aquesta mateixa hora. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem d'una activitat del cap de setmana, ja ho sé que hi ha l'aplec, però més a més. Hi ha la 12a edició de la Fira de la Ciència al Carrer. De veritat que és una activitat que us recomano. En parlarem amb la seva coordinadora, amb l'Anna Jiménez, que ens arriba des del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, que tindrà lloc, per ser aquest dissabte, al voltant de l'IEI, a l'Eix Comercial, a la ciutat de Lleida, de la Catedral, a la zona de Blondel, per entendre'ns. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt, que amb ell ens plantarem a la una, però ja saps que no anirem a un poble concret, sinó que ara ja estem fent rutes per les comarques lleidatanes, amb tres propostes de cada comarca. I a partir de la una tenim les escapades de Cope amb el David Velasco, amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure, propostes, moltes d'elles, que realitzem a l'aire lliure i que per això ens interessa la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica van marxant aquests núvols que hem tingut al llarg del matí, però encara no descartem alguns ruixats dispersos i ocasionals a punts del Pirineu. Les temperatures varien poc, tot i que poden pujar puntualment. Hi haurà màximes de 29 graus a Lleida i Balaguer, de fins a 26 a Tàrrega o a la Seu d'Urgell i de 23 graus a Diella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud i sud-est. Demà divendres continuarà el cel amb intervals de núvols, preferentment de tipus mitjà i alt, i a més creixeran núvols d'evolució en zones de muntanya. Al Pirineu poden caure alguns xàfecs aïllats durant la tarda, seran dispersos, no descartem fins i tot que arribin a punts del Pla de Lleida, i les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà mínimes de 15 a Lleida, 14 graus a Balaguer i Tàrrega, 12 graus a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. El vent demà canvia, bufarà de l'est i podria ser bastant fort durant la tarda, sobretot en aquests moments i en aquests punts on hi hagi tempesta.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant de successos. Un incendi en un camió que transportava palla va obligar a tallar la A2 en sentit Lleida a Bellpuig. Quatre dotacions dels bombers van treballar per apagar les flames que van afectar completament el vehicle. També un ferit en un accident a la A2 a l'alçada de Lleida, direcció Saragossa, en un accident. I un home, és que és de llegir més d'una vegada perquè no sé què ens està passant, els titulars. Un home destrossa amb una destral 7 cotxes aparcats al carrer a Lleida. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts un home de 41 anys, nacionalitat espanyola i sense domicili, com a presumpte autor d'un delicte de danys. L'acusen d'haver destrossat amb una destral 7 cotxes aparcats al carrer Mestre Emili Pujol, al barri Universitat de Lleida. Ja m'explicaràs el mal que devien d'haver fet aquests 7 cotxes, que després a cadascú la feinada que et porta això. Perquè cadascú s'ha d'entendre amb la seva assegurança, i ja sabem tots que totes les assegurances acaben tenint lletra petita. I escolta, tu tens un cotxe que funciona, que et fa la teva feina, que l'has deixat aparcat tranquil·lament, i demà al matí et trobes, perdoneu l'expressió, amb aquest pastís. En fi. Àngel Ros, alcalde de Lleida, comparteix el concepte de neutralitat de l'espai públic pel fet de tractar-se d'un espai de tots. L'alcalde de Lleida i president del PSC assegura que encara no ha rebut la carta enviada per Enric Millo als alcaldes catalans. I Miquel Pueyo, candidat d'Esquerra Republicana a la Paeria per a les eleccions municipals del 2019, l'alcaldable aposta per una revolució política sense violència i sense odis. Edullesa podrà certificar exportacions de carn congelada amb la remodelació de les instal·lacions de l'estació duanera a Lleida. La duana lleidatana vol estar preparada per un possible augment de l'activitat en el cas que el Brexit acabi prohibint la lliure circulació de mercaderies cap al Regne Unit. I abans de parlar d'esports, encara direm que el coneixement de les trementinaires perdura a la Vansa i Tuixén més de 35 anys després de la fi d'aquest ofici.
Control motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, Andreu Subies torna a la Federació Espanyola. Rubiales nomena lleidatà vicepresident econòmic i, a més, seguirà dirigint la Federació Catalana de Futbol. I, a més, Andreu Camps, professor de l'INEF de Lleida, serà el nou secretari general.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com sempre, buscant fer memòria, recordant el que passava fa 25 anys, i en lloc de fer-ho a l'atzar, doncs, escolta, fem-ho tal dia com avui. Per tant, un 24 de maig, però de l'any 93.
Doncs el riu Éssera i el Ribagorçana tenien l'últim reducte glacial del Pirineu. Era notícia. La massa del Biciberri va ser descoberta l'any 1991 per uns excursionistes. El retrocés del pic Salenques va ser qualificat de brutal pels especialistes. El pla hidrològic primari, doncs, primaria també el seu estudi per protegir els glacials i les seves característiques. Per tant, el Lésera i el Ribagorçana tenien en aquells moments l'últim reducte glacial del Pirineu. Uh-huh. Os de Balaguer va promoure la dimissió de l'alcalde en un referèndum popular. La convocatòria va ser realitzada pel grup socialista, que en cas de perdre dimitiria, i la votació es faria arribar al síndic perquè prengui cartes en aquest assumpte. La Fira de Sant Miquel del 93 volia reunir a experts de la Comunitat Europea. En la gestió agrícola volien, doncs, que fossin punters en aquesta gestió durant la Fira de Sant Miquel, i el certamen es va obrir als 12 països de la Comunitat Europea. Uh-huh. La xarxa de ràdio Emergència de Lleida tindria dos nous repetidors que estarien situats en llocs estratègics de Ponent, amb el que es podria superar en un 90% el nivell de cobertura de la Unitat de Protecció Civil de la nostra ciutat. Es van col·locar en el Mont Calvo i a Baqueira, aconseguint així eliminar el problema d'enllaços que hi havia a la zona del Pallars i de la Vall d'Aran. Felipe González, president del govern l'any 93 i líder del PSOE, va exigir tancar el debat de campanya en Antena 3 Televisió, que va protagonitzar amb el conservador i candidat a la presidència pel Partit Popular, José María Aznar. La crisi econòmica i la corrupció van centrar la confrontació entre els dos candidats. Aznar va criticar la constant divisió entre espanyols, Espanya, que buscava González, i Felipe González va demanar als ciutadans que li renovessin la confiança. És normal, no?
Sí, és allò que es demana sempre, a les eleccions.
Cadascú
sí.
demana per ell, i és normal. La Unió Esportiva Lleida, acabem parlant d'esports.
A veure, va.
Va superar per 3-0 el Sabadell i ja ningú li podia barrar el pas per l'ascens a primera. Un equip que portava 6 jornades sense perdre i que va emocionar a tots els aficionats que eren en aquell moment al Camp d'Esports.
El Camp d'Esports, que per cert, jo crec que aquell dia hi era, i estava, havia gent fins i tot per damunt de les tauladetes d'unes edificacions que havia allí mateix dins del camp, que llavors era el camp antic encara. Mm-hmm. Un Camp d'Esports que allò ens feia goig, tan ple. En fi, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Este verano toda la moda baño tiene un aire completamente renovado en El Corte Inglés. Descubre todas las tendencias en estampados, colores, diseños y las mejores marcas de bañadores, bikinis o triquinis en un mismo espacio. Querrás estrenar uno cada día y hacerlo único, tanto que pensarán, ¿dónde se lo ha comprado? Vive tu summertime, El Corte Inglés.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días.
¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales...
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Sin pausas, sin cortes.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Sin publicidad. Robert De Niro, Jean Reno, Ronin. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem avançat al principi del programa. Jo m'encanta parlar d'aquestes activitats i estem a dijous i ja estem parlant d'activitats de cara al cap de setmana, perquè tot i que sigui un cap de setmana de plec, segueixen havent moltíssimes activitats que mereixen la pena que en parlem d'elles. Una d'elles, una d'aquestes, és una que jo li tinc un apreci especial, com és la ciència al carrer. Tindrà lloc aquest dissabte, guardeu-vos a l'agenda. Si aneu a la plec també s'hi pot anar, eh? És dissabte a la tarda, des de les 4 fins a les 8, a tot el que és el voltant de l'IEI, davant de la catedral. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres la coordinadora de la Fira de la Ciència al Carrer, l'Anna Jiménez. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna, tu pertanys al CRP Segrià, que és el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.
Sí, sí.
Escolta, el CRP Segrià, el CRP, al final sou aquelles persones que esteu al darrere de tota la metodologia i activitats que es fan a les escoles, al final.
Sí, sí, exacte. Bueno, és una part
per dir-ho d'una manera,
eh? Sí, és un organisme dins del Departament d'Ensenyament, n'hi ha un a cada comarca catalana, i llavors portem des d'activitats de formació per al professorat, a banc de recursos. Això és cada cop una mica menys, perquè tenia molt sentit quan els recursos escassejaven a cada centre educatiu, allà hi havia un banc global, i activitats de dinamització, com és aquesta de Ciència al Carrer que venim a presentar avui.
La Ciència al Carrer, si no l'heu visitat, us ho recomana, o evidentment, tant si teniu canalla com si no, eh? És a dir, si us agrada el tema de les ciències, també val la pena visitar-ho. I si teniu canalla, jo, home, no et diré que és obligatori, però pràcticament, almenys que us doneu un vol. Pots fer una volta ràpida o pots estar-hi les 4 hores. Qualsevol de les opcions és vàlida. Aquest dissabte, Anna, arribeu a la 12a edició d'aquesta Fira de Ciència al Carrer, que, com ja hem dit, està tot al voltant de l'IEI, per entendre'ns, tota aquella zona de Blondel i de la Catedral Nova. Però per arribar a aquesta 12a edició en va haver una primera. Com va anar tot plegat?
Bueno, d'això ja fa 12 anys, com molt bé has dit. Això va ser una iniciativa del professor Anicet Cosialls, que és molt proactiu en l'aprenentatge i l'ensenyament de les ciències, i va venir al centre de recursos amb aquesta idea i ràpidament li vam dir que sí, perquè semblava que podia ser exitosa. Aquell any vam començar amb 7 taules. Nosaltres no teníem capacitat de gestió econòmica, sobretot, i vam anar a trucar a la porta de tant de l'Ajuntament com de l'Institut d'Estudis Ilerdens, i entre les tres entitats, Departament d'Ensenyament, Ajuntament i Diputació, diguem, ens vam posar d'acord per aquesta iniciativa. De les 7 taules va anar evolucionant cada cop més i més i més fins a l'edició actual.
L'edició actual, que ja porta xifres marejants, com per exemple 84 taules.
84 expositors, sí, sí.
Sí, ja donem la volta a l'IEI de sobres.
Sí, sí. Ja, Fabià, tindrem un problema d'espai, però no, anem creixent cap al carrer Blondel, ens estirem cap al Montepío i, bueno...
Bé, hi ha lloc, encara sí, n'hi caben moltes de taules allí, sí, vull dir que no... I si ens escolta algun centre educatiu que no ara en parlarem, però que no hi són, tranquils, us guarden lloc, perquè, Anna, la ciència al carrer al final què és?
Bé,
o sigui, la fira sí. De la ciència al carrer què
sí.
És?
La fira consisteix en una és una fira de mostra de ciència divulgativa. Hi ha d'una banda els centres educatius que mostren, treuen per un dia el laboratori fora de l'aula, fora de lo que és les quatre parets del seu edifici, i mostren tota mena d'experiments o projectes que han realitzat en el centre. Hi ha les dues vessants, n'hi ha que són més demostratius i n'hi ha que són el producte d'una indagació, el resultat que mostren allà, doncs, que han anat fent durant setmanes o mesos. I d'una altra banda, es convida també divulgadors, que són de reconegut prestigi, vinguts de molts llocs, venen de Guadalajara, del Museu Principia de Màlaga, venen de Madrid, venen d'Andorra, venen de Girona, de la Vall d'Aran, de Navarra, de molts llocs. Es convida divulgadors de prestigi, aquests porten mostres, diguem, més complexes, perquè són ja pues, professionals, i també entitats i empreses que tenen la ciència com a base.
Uh-huh. Entenc que també té una vessant pedagògica des del punt de vista de que són els propis alumnes els que estan ensenyant i mostrant, eh?
Sí, 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 una cosa hem captat és que els alumnes estan molt contents. La percepció és que, bueno, la prova és que els centres que venen repeteixen i se'n van incorporant de nous. Els alumnes són els protagonistes pel fet de que són els que han fet els experiments a l'aula, els que expliquen els experiments de la gent que passa i els que alhora visiten taules veïnes i són els que fan les preguntes. I també té part de l'èxit també és el lloc on se fa i l'hora on se fa, perquè el ciutadà de peu que ha sortit a comprar, que passeja, es troba a la fira, es troba i es para.
De l'eix comercial.
Sí, sí, exacte. I llavors genera una descontextualització de lo que és l'aula estricta en un espai amb un tipus de públic que pot ser molt variat, perquè és la ciutadania en general, que és a qui va adreçada la fira.
Clar, és que ara estic pensant, si això ho agafessis un centre educatiu i fessis un dia de portes obertes, un dissabte a la tarda, no tindríeu ni la meitat de gent, segurament.
També es fa, hi ha centres educatius que munten un dia, pues, potser pues, el dia de la ciència, o celebren una cosa
sí,
més puntual.
Dir, sí, és més potser clar, per la gent del centre, al final la gent de fora costa de saber això.
És retroalimentat uh-huh. entre la comunitat educativa d'aquell centre o potser dirigit al barri, però aquesta la finalitat que té és que sigui a la ciutadania, la difusió de la ciència a tota la ciutadania.
Anna, jo ja la sé la resposta, però aprendrem alguna cosa si venim a la Fira de la Ciència al carrer?
Segur, aprendreu moltes coses, no alguna cosa, moltes coses. Aprendreu, sobretot, a que no us enganyin, a que darrere d'un fenomen físic o químic, d'un canvi, d'una explicació de la natura, sempre hi ha un argument. És a dir, tenim una forma d'explicar les coses en base a unes evidències i a uns fenòmens que tenen la ciència, l'explicació científica com a base. Veureu de tot, física, química, geologia, biologia, robòtica.
Home, jo recordo un any, com a visitant, ara et parlo, com a visitant, recordo un any i no recordo l'escola, però crec que eren de fora de Lleida, pot ser que hagi convidat
sí, sí.
algun centre de fora de Lleida?
Venen centres de fora de Lleida,
doncs,
sí, sí.
Crec que era un de fora de Lleida que havien fet un tall transversal d'un volcà
sí.
i amb llums... Sí. I amb diferents gràfics t'explicaven tot el procés d'un volcà, d'on sí. sortia el magma, la lava, sí. Com pujava, sí. com s'anomenava. Era increïble
sí,
la
sí.
tasca. O sigui, sabia que era un volcà i sabia com funcionava, perquè a la tele has vist mil documentals, però és que ho vaig veure tan clar. I vaig pensar, escolta, dic, m'agrada el com ho has explicat. O sigui, com heu generat aquest tall transversal i les explicacions que esteu donant. Per exemple, ara em ve el cap aquest.
Sí,
també
sí.
recordo un any que hi havia un exemple de diferents fluids, uns més viscosos, uns més líquids, i uns deixaven passar la gent corrent per sobre i si passaves a partir d'una certa velocitat, això igual que pesessis, no t'enfonsaves.
Sí, sí, aquest era un centre d'Andorra, que mm-hmm. és fidel i participa i torna a participar, i, bueno, va muntar una passarel·la.
No, només dic que havia cua per passar, eh?
Exacte, una passarel·la, de forma que és un col·loide, mm-hmm. que se fa amb maizena i amb aigua, de forma que si tu piques fort, el mateix que passa a l'arena de la platja, que mm-hmm. si t'estàs quieta vas a esfonsar, però si piques fort queda sòlid, no t'esfonses,
sí, sí, sí.
doncs el mateix, si anaves corrent, no t'esfonsaves, però la que et paraves una mica, quedaves.
Sí. Ho dic perquè, de veritat, abans ho deia al principi, si no teniu canalla, aneu igual, i si teniu canalla, de veritat, i ara ja em poso, no em demanen, però si teniu canalla, tingueu paciència i pareu a cada lloc on vulguin parar. Perquè a tot arreu rebran bona informació i és més, a la millor d'aquests ho diuen a la seva escola, Escolta, preparem alguna cosa per l'any vinent.
Sí, 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 sí. Sí. La perquè... cosa, el boca a orella és el que més funciona.
A més, us asseguro que els nens perden la vergonya. O sigui, sí, és magnífic veure els nens com t'expliquen el seu propi experiment.
Sí, sí, sí.
Doncs això és la Fira de la Ciència al Carrer, que ja veieu que no és un tema menor, ni molt menys. La ciència, jo crec que és el gran tema de la humanitat. La Fira de la Ciència al Carrer arriba aquest any a la 12a edició, ja ho hem dit, estan a l'eix comercial, estaran al voltant de l'IEI, davant de la Catedral Nova i la zona de, des del Caixa Fòrum, per entendre'ns, seguim per Blondel fins allí a l'IEI, per tant, tota aquella zona, és igual, eh? Només que arribeu allí ja ho veureu, totes les paradetes muntades. 84 taules aquest any, 84 taules, eh? Per tant, guaita si n'hi ha de feina. Aquest dissabte, des de les 4 fins a les 8 del vespre, evidentment això no té cap mena d'accés, vull dir que és gratuït, tot és gratuït, i això és el que passarà a la tarda, però ja que estàs aquí, Anna, perquè em consta que al matí, i això potser és més restringit als mestres, però sí que és veritat que els mestres que rebran aquesta informació és molt probable que després la traspassin als seus alumnes i comencem a veure canvis en aquest sentit. I és que hi ha un, no sé si dir-ho així, un moviment o que s'anomena STEM, que ve de l'anglès de science, de technology, de la part d'enginyeria i de la part de matemàtiques, STEM.
Exacte.
Que el que fa és, el que hem fet tota la vida, anem a buscar-li, no sé, un altre punt de vista, no?
Exacte,
una o complementari.
Una visió, és exacte, com tu has dit, el que hem fet tota la vida, però des d'una visió científica.
Uh-huh. Més analítica.
Més analítica, uh-huh. Més indagativa, amb una sèrie de metodologies que li són propícies. No sé, et posaré un exemple. Jo vull aprendre a sumar i puc fer dues coses. O agafar una quartilla plena de sumes i mecanitzar. A última hora sumar és una tasca mecànica. Uh-huh. I sumar, 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 i fer sumes i sumes i sumes. O una metodologia que seria més STEM, que seria la de resolució de problemes. Tu em dones quatre xifres, el 5, el 7, el 8 i el 4. I em preguntes, amb aquestes quatre xifres, quants resultats diferents pots obtindre agrupant-los de dos en dos i sumant? Bueno, doncs això, clar, que m'obliga a mi a planificar una estratègia, com agafaré totes les combinacions possibles... Mm-hmm. I aquest repte farà que la mecànica de la suma, que a última hora, que és el que jo hauré d'aprendre, tingui una metodologia que més estimulant, més...
Bueno, i tingui un més, per què.
Sí, més planificada. Aquesta és la diferència. Costa una mica de veure, perquè certament són coses que hem fet sempre, però és una visió més científico-tecnològica del dia a dia, de lo que fem, dels projectes d'escola també.
Doncs es presentarà al matí, des de 11:15 fins a 1:00, el nou portal stem.cat, on suposo que hi haurà tota la informació,
sí.
I evidentment està potser encarat als mestres, però està obert a tothom.
Sí, està obert a tothom. Ara se'n parla molt de les STEM des d'Europa, això és un moviment que es ve des d'Europa i els Estats Units, allà ja van una mica més avançat i és un acord de govern ja decidit fa mesos en què es vol implementar a les aules, que les STEM arribin com a metodologia d'aula.
I per cert, les STEM han tingut ja un increment de lletra, és a dir, fins ara les STEM, ara són les STEAM.
Les STEAM, sí. Ah, sí, sí.
Hi ha
sí.
La A, que té a veure amb el tema de l'art.
Sí, és incorporar l'art perquè et dona una visió, incorporar la visió lateral que necessiten les ciències com a objectiu d'aprenentatge. És incorporar aquesta part doncs poc rígida, que sigui una visió més, això, més lateral, open mind.
Molt bé, doncs, la Fira de la Ciència al Carrer és una d'aquestes activitats que em venia molt de gust de recomanar i de no fer-ho jo, sinó, i a més avui jo crec que ho hem fet amb la persona ideal, la seva coordinadora, l'Anna Jiménez, que ens arriba des del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià, que estan al darrere, doncs, estan tot l'any pensant maneres i maneres més eficaces, més divertides, però que al cap i a la fi serveixin per aprendre, que és el que necessiten la canalla, potser menys classes rígides, i al final han d'acabar aprenent-ho tot, que és el que dèiem l'exemple de les sumes,
sí.
Però potser la metodologia, i això afortunadament està canviant, sí que és molt lent els canvis en ensenyament, Això sí que mira, té el problema, són molt lents.
Sí, és una cosa que no saps mai, perquè els criteris per avaluar-ho, per la implementació que té, no? en la societat, tot això no ho saps mai del cert. Però sí que hi ha una bona notícia, que la va dir el director de Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, el senyor Miquel Àngel Culleres, l'altre dia a la roda de premsa de la presentació, que és que la competència científico-tecnològica a les Terres de Lleida, que és una competència nova de fa 2 anys, té quasi 3 punts per sobre de la mitjana catalana a les Terres de Lleida. Sí. Llavors, clar, quan sents això, no vols escombrar cap a casa directament pensant...
Home, per què no? Una
però,
mica...
Però algo ha de fer. Aquí a Lleida es treballen molt les ciències des de fa molt temps, hi ha hagut molta recepció per part de les institucions a que se facin activitats relacionades amb la ciència, se van fer les trobades d'AP Astronomia, s'han fet les trobades de Ciència en Acció, se fa ciència al carrer des de fa 12 anys, que és una de les primeres, tret de Barcelona, que s'han fet a tota Catalunya, i és un model que s'ha exportat a altres llocs com Girona, com Vendrell, com Reus, altres fires de ciència. I diu, no saps mai, però algo hi ha.
Doncs la Fira de la Ciència al Carrer aquest dissabte, gratuït, des de les 4 fins a les 8, hi haurà un munt de canalla allí amb ganes d'explicar-vos les seves, bueno, els seus invents, les seves troballes científiques, els hi ha de donar una oportunitat i per què no, i això ja ho dic jo, hem de treure pit de tot el que és les ciències científiques, de les enginyeries, dels metges, que n'hem tingut de molt importants a les nostres terres, que de vegades doncs, queden en l'anonimat, i que segur en tindrem, perquè la cantera és bona. Anna Jiménez, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona, que vagi molt bé dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres, tots hi sou convidats.
Don't worry, be happy. Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció de bosses i accessoris Happy Bags. De cotó 100%, amb dissenys i missatges positius per alegrar-te el dia. Aquest cap de setmana, primera bossa, per tan sols 4,99 €, només amb el periòdico.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. Na, 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 come on.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem una mica més a la 1 de la tarda d'aquest dijous 24 de maig del 2018 i anem a parlar de salut i de nutrició, com sempre ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estamos?
¿Estás bien?
Bien, molt bé, con ganas de verano ya, ahora ya con sol, con sí. Todo, está
claro.
Genial.
O sea, tú piensas que ha pasado la fiesta mayor de Lleida y ya está, ya no hay problema de lluvias, ¿eh? Es por la fiesta mayor sí, después ya no. Es que es increíble, ¿eh? El tiempo, bueno, es así.
Pues es lo que toca.
Oye, hoy tenemos un tema interesante, ¿eh? Bebidas no energéticas, ¿no? Bebidas energizantes.
Bueno, sobre todo este tema viene ahora porque la consulta con la astenia primaveral, estoy cansado, sí. No sé qué hacer, bueno, es constante, constantemente te consultan este tema y entonces siempre dices, ¿qué puedo tomar para tener un poco más de energía, para no estar tan cansado, para superar estos días, ¿no? Es una consulta constante en esta temporada.
Oye, una pregunta, un inciso antes de hablar de esto, la astenia primaveral, es una cosa genética, es una cosa que nos puede pasar un año sí, un año no, que si nos pasa si nos pasa una vez nos pasa siempre, tiene que ver con lo que comemos o no lo podemos controlar.
Bueno, desde el punto de vista nutricional tiene poca interacción como tal. Lo que pasa que piensa que el cambio de estacionalidad, desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de la, del día a día, tú cambias los ritmos de salida y de ocultado del sol, tanto el ocaso como... Entonces, tus sistemas, tus hormonas, tu sistema diario va en función de eso. Y con que eso va cambiando por la estacionalidad, hay un poquito de trastorno de en el momento en que salen las hormonas que nos estimulan y salen las hormonas que nos relajan. Y entonces todo ese descontrol ayuda a que la astenia primaveral aparezca, ¿no? Es momentáneo y no todo el mundo la siente. Y no siempre puede pasar.
Vale,
tiene mucha relación. La nutrición tiene mucho que ver, porque si normalmente, si tú ya tienes, si ingieres todos los nutrientes, te alimentas bien, comes la suficiente energía, tomas todas las vitaminas, minerales, tu cuerpo es capaz de afrontar estos cambios con más facilidad. Las personas que tienen más déficit, si no se alimentan del todo correctamente, suelen tener astenia primaveral más anunciada, ¿no?
Claro.
Se sienten más cansados, de hecho.
Entonces, si tengo esta sensación, supongo que la consulta es, oye, ¿hay algo que pueda comer o beber que me saque de ahí?
Sí, desde luego. Yo siempre lo primero que reviso es que se esté nutriendo bien, es lo que ya siempre decimos, porque si una persona no se nutre bien, está tomando menos hidratos de carbonos, no los toma porque a lo mejor quiere perder peso, coincide en la fase esta de la operación bikini, la persona va a estar el doble de cansada. Se quita los hidratos de carbono, no está tomando ningún tipo de azúcares ni naturales, ni ningún tipo, va a estar un poco más con déficit energético. Entonces recurre a las bebidas energizantes, ¿vale? Una de las bebidas energizantes predominantes es el Red Bull, ¿vale? El otro día leía una estadística y la ingesta de Red Bull es bastante alta en la población. Es una bebida muy rica en glucosa, tiene bastante glucosa, como una Coca-Cola más o menos, y entonces añaden sustancias más o menos energizantes. Pero hoy queríamos hablar sobre todo del café.
El café.
Porque el café...
Que lo tenemos más a mano eso, ¿eh?
Lo tenemos más a mano y entonces siempre tenemos dudas. ¿Es bueno o es malo? Esta pregunta siempre te la hacen. ¿El café es bueno o es malo?
Pues oye, te lo pregunto, ¿el café es bueno o es malo?
Pues bueno, depende del foco en que se mire, como el que has visto, ¿no?
A ver,
¿el café es bueno o es malo? El café es un alimento que tiene sustancias bastante interesantes, ¿vale? Tiene sustancias tanto antioxidantes, ¿vale? Pero una sustancia importante que tiene es la cafeína, es una sustancia energizante. Es un estimulante del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, en deportistas especialmente, disminuye la fatiga a nivel cerebral, ¿no? La fatiga es el cansancio mental que muchas veces tenemos. Es un efecto demostrado científicamente por la cafeína, ¿no? Entonces, el problema que solemos tener es dos. Uno es el exceso de cafés que tomamos al día. Pensemos que un café tiene más o menos unos 80 miligramos de cafeína, ¿vale? Un café. Yo aconsejo que más de dos cafés al día no deberían de tomarse, ¿vale? Porque ya empieza a ser un poquito más exceso. Serían unos 160 o 200 miligramos de cafeína. Pero hay estudios que nos dicen que hasta 400, o sea, hasta unos 4 o 5 cafés al día, no, digamos que no aparecen efectos nocivos para la salud. El sistema cardiovascular se mantiene estable. Incluso ni siquiera se ha relacionado con una hipertensión a largo plazo. Pero yo considero que es demasiado café al día. Es decir, recomendación concreta es no superar los dos cafés al día, ¿vale?
Por cierto, el café puede generar... es decir, una persona que nunca toma café, igual se toma un café a media tarde y ya no puede dormir, bueno, lo que se dice, ¿no? Si tú te acostumbras a tomar un café, ¿puede ser que tu cuerpo ya no reaccione?
Sí, este es uno de las problemáticas que tiene la cafeína, porque tenemos unos receptores que son los que se estimulan cuando tomamos este café, y si tú acostumbras mucho, es dosis dependiente. Cada vez necesitamos un poquito más de dosis para obtener el mismo efecto. Yo, por ejemplo, Ricardo, a modo personal, yo me tomo unos 3 cafés a la semana, ¿vale? Y entonces, las semanas que los necesito un poquillo más, porque voy con mucha faena o lo que sea, pues añado uno. busco los días concretos que más lo necesito. Yo no me encanta el café, soy muy cafetero, pero lo regulo porque así cuando necesito el efecto que busco del café, pues lo obtengo, ¿vale? Hay personas que yo hago registros y muchas veces hay personas que tienen que tomar 6 cafés al día, y se toman uno antes de, después de cenar y se van a dormir tan tranquilamente.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, por eso.
Entonces, ese puntito, hemos de buscar el punto, aconsejo a que pongamos el punto, ese intermedio, y algún día, hoy voy a estar todo el día sin café y mañana pruebo, ya verás que notas esa sensación totalmente diferente. Uh-huh. Pero el café, cuando te lo tomas, tiene otros beneficios. Por ejemplo, aumenta el movimiento intestinal, lo típico, ¿no? Me tomo el café y voy al lavabo, ¿no? Pues es real, ¿no? Aumenta el movimiento intestinal y en personas que tienen estos problemas de estreñimiento pueden ayudar bastante. Uh-huh. Disminuye la fatiga. Es un problema porque es un poquito irritante y las personas que tienen un poquito más de acidez estomacal tienen que vigilar un pelín, o sea que hay que regularlo. Entonces, para estas personas, y interviene la absorción del hierro. Aquellas personas que son más fáciles de tener una anemia, de que no terminamos de comer bien y siempre tengo una anemia, las mujeres, si están con el ciclo menstrual, pues ya tengo una anemia, el café capta este hierro y no se deja absorber del intestino, aún dificulta esa absorción.
O sea, que aún es peor, vale.
Aún es peor. Entonces hay que, o separamos el café de los alimentos o de los suplementos de hierro, es una posibilidad, o cambiamos, por ejemplo, de sustancia estimulante. Por ejemplo, si lo que busco es estar un poco más energizante, pero quiero evitar tomar café porque a lo mejor tengo acidez, pues podría buscar otra sustancia.
Ah, pero no, mira, no me las digas.
No me las digas.
Esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Alternativas al café. Mira, me has preparado ya el programa de la semana que viene. Me va perfecto.
Vale.
Hemos hablado de salud y de nutrición.
Tenemos que hablar de un tema de café. ¿Con leche o sin leche? Ah, ¿con azúcar o con sacarina?
Eso también. Pues venga, alternativas y complementos con el café. Amb el nostre nutricionista, com sempre, parlem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Christian, gràcies.
Ricard, buenos días.
Doncs apa, que estem a punt d'arribar a la una, com sempre ho farem amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Recordem que ja vam acabar els pobles, que estem parlant ja de rutes turístiques de les Terres de Lleida, que el que farem a partir del que estem fent a partir d'aquesta setmana, des de dimarts, és fer 3 propostes de visita més o menys obligatòria de cada comarca, per entendre'ns. N'hem fet ja 2 de l'Alta Ribagorça, per tant, avui la darrera.
Avui farem la darrera de l'Alta Ribagorça i demà, si no és res de nou, doncs començarem una altra comarca, també seguint ordre alfabètic, per no aixecar cap susceptibilitat amb ningú. I avui la tercera proposta d'aquest de l'Alta Ribagorça, a nivell de santuaris o d'ermites o de llocs a conèixer, és l'ermita o santuari de Riu Pedrós. On és Riu Pedrós? Pues mira, la vila de Vilaller està situada a 981 metres d'altitud, damunt d'un cim rocós i a l'esquerra de la Noguera Ribagorçana, a frec de la carretera que des del pont de Suer porta a Viella. El nucli antic s'amuntega i ofereix al visitant tot el tipisme de les construccions fetes en temps passats. El santuari de Riu Pedrós, on es venera la imatge de la Mare de Déu, es troba a uns 800 metres del poble de Vilaller, al marge dret de la Noguera Ribagorçana, acariciant el riu i també l'antic seminari d'estiu del bisbat de Lleida, que va ser construït pel bisbe del Pino el 1960. Sí, el temple era preromànic, o romànic. L'església tenia una capacitat per unes 400 persones, que és molt per aquell temps. I contigu al santuari hi havia una casa amb capacitat suficient per albergar els consorts de Nostra Senyora quan feien algun acte multitudinari o celebraven les juntes generals. A final del segle XVIII, a conseqüència de les guerres, el santuari es va anar deteriorant a causa de la seva utilització com a caserna per part de les tropes o com a magatzem. Un altre problema va sortir amb les goteres i la desamortització dels béns de l'església al primer terç del segle XIX. L'edifici, però, es va mantenir fins a l'any 1975. Va ser a partir de la construcció del seminari diocesà d'estiu l'any 1960 quan les coses es van agreujar perquè el santuari es va utilitzar com a magatzem per guardar-hi el material d'obra i això va comportar un deteriorament. Cal dir que el santuari s'enderrocà posant-hi càrregues de dinamita, és a dir, el van volar posant-hi dinamita. I encara avui molts habitants de Vilaller no entenen aquell enderroc. I m'explicava una senyora que li feien mal els sorolls de sentir les explosions com derruïen el seminari. Ai, el santuari. El dia 4 de juny de l'any 1978, es venia i s'inaugurava la nova ermita, reconstruïda al mateix lloc de l'anterior. L'edificació que avui es pot visitar és la petita ermita de Riu Pedrós. Es pot arribar en vehicle fins a la mateixa ermita, l'interior es pot veure a través de la porta reixada, i un cop passat Vilaller cal trencar a l'esquerra i passar pel pont sobre el riu Noguera-Ribagorçana. També, deixant el vehicle a Vilaller, es pot fer un passeig d'uns 800 metres, molt agradable, per la vora del riu fins a l'ermita. Així que aquesta és la nostra tercera opció en l'Alta Ribagorça que hem començat aquesta setmana. I la dita d'avui diu: si et cases pel maig, no manaràs pas. No sé a què refereix, perquè sí, no sé. Aquestes coses val més deixar-les així.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
I busquem ja les senyals horàries, arribem a la una i de seguida les escapades de COPE.